Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A les 7:46.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Bé, t'haig de dir que més tranquil, després d'això de l'Artemis, que ens ha fet patir la cosa.
Aquesta setmana ha estat marcada astronòmicament per aquesta notícia.
5, 4 stage engine start. 3, 2, 1, boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond.
De què riu, Joan Anton?
De dues coses. Sí, de l'emoció d'aquest tio, fixa-t'hi que està superemocionat. I després aquesta frase final, que és molt americana, diu to the moon and beyond, és a dir, a la lluna i més enllà. No? És una frase molt yanqui.
Bé, finalment sí, ha costat molt per això, Joan Anton. Com és que ha costat tant?
Doncs perquè estem fent una cosa que és complicada. És a dir, a vegades ho hem explicat, abans anàvem a la Lluna, bueno, fa 50 anys, amb una sabata i una espardenya, i així no hi volem tornar a anar. A veure, no volem que hi hagi morts ni que hi hagi gent que estigui a punt de morir, com va passar amb alguna de les missions que vam enviar, i per tant això és una tecnologia nova, més robusta, però que s'ha de provar. I, clar, provar aquestes coses no és senzill. I, a més, és bo que passin coses abans que enlairem. Tant de bo haguem de posposar moltes missions, però que les missions que enviem vagin totes bé. No? Mm. Aquí va un maniquí, encara no hi van humans, però és que la següent serà ja amb humans. L'Artemis 2 ja portarà humans. Per tant, més val això que ho provem bé, i mira, i si hi ha problemes, va haver dos enlairaments fallits, aquest ha anat bé, i no només ha anat bé, és que ha anat perfecte. Tot està anant perfecte.
I a partir d'ara què?
Doncs mira, avui, diumenge, aquest vespre, si tot va bé i segueixen el pla, la càpsula Orió, que és la que porta Artemis a dalt, es posarà en òrbita de la Lluna. Farà dos tombs a la Lluna durant els següents dies, passant bastant baix en alguna d'elles, porta unes càmeres amb resolució 4K que ens poden enviar unes fotos increïbles de la Lluna. I després tornarà, i tot està previst que torni el dia 11 de desembre. 11 de desembre la càpsula Orió entraria a l'atmosfera i cauria a l'oceà Pacífic, relativament a prop de Hawaii, i ja està. I llavors recuperaríem la càpsula i s'analitzaria com ha anat la missió, el maniquí porta sensors, també a dins, al darrere seu, hi van dos torsos humans, també amb sensors, en fi, i aprendrem una mica de tot això.
Això és Artemis 1, però després vindran altres Artemis, no?
Exacte, Artemis 2, que és 2024, ara la previsió podria canviar. 2024, 4 persones, també ha fet 2 tomets a la Lluna, sense encara baixar. Artemis 3, 2026, potser, que aquí ja sí, 2 persones baixaran, i recordem la promesa aquella que vam explicar de la NASA, una dona i o una persona de raça negra.
Doncs ho anirem seguint i ho anirem explicant també al llarg dels propers mesos, anys i potser fins i tot dècades, Joan Anton.
A veure.
Però avui la qüestió de la Terra és plana és una altra. Avui farem un exercici d'imaginació. Com seria el nostre univers si en comptes d'estar format per estrelles, sistemes i galàxies fossin edificis i carrers? Avui a la Terra és plana mirem el cel com si fos una ciutat. A veure, Joan Anton, primer agafem el nostre sistema solar, no?
Sí.
Si li haguéssim de posar nom d'edifici, amb què el compararíem?
Doncs això seria un edifici que ara veurem que tindria 9 pisos. Ens hem d'imaginar, això ens anirà molt bé perquè la forma aquesta d'explicar, crec, els sistemes solars va bé per entendre després què és una galàxia i com és l'univers. Doncs el nostre sistema solar seria un edifici. Suposem que el Sol podria ser el mateix edifici, o el fonament d'aquest edifici. Al primer pis hi viuria Mercuri, al segon hi viu Venus, nosaltres vivim al tercer. Tercer A, perquè al nostre replà tenim una porteta petita al costat, que és 3B, que és la Lluna, on no hi hem tornat, això, des de fa 50 anys. Al quart pis hi viu Mart, després Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, el 8è pis. El pis 9è són les golfes. Allà hi tenim Plutó i milers d'altres objectes gelats similars a Plutó. I després, diem, o pel forat de l'ascensor o pel cel obert, com vulguem, i pugen i baixen milions d'objectes que són els asteroides i els cometes. I aquesta visualització seria el nostre sistema solar.
Clar, el nostre edifici, Joan Anton, el coneixem poc, hem visitat pocs pisos i encara no sabem ni si tan sols tenim veïns.
Que va, ara ho dèiem. És a dir, no hem sortit, és que és brutal ara, quan fem la dimensió, no? No hem sortit de la porteta del nostre replà i hem trucat al 3B, que és la Lluna, això des de l'any 72, Apollo 17. Sí, ara estem parlant de l'Artemis. Artemis no entrarà encara a la Lluna, porta un maniquí que anirà a la porteta i es posarà al costat. L'Estació Espacial Internacional encara és dins, és a dir, ni tan sols està al replà. Val? Només 12 persones a la història han entrat al 3B, han entrat a la Lluna. Mai encara no hem anat al quart pis. Al quart pis hi hem enviat robots que han pujat per l'escala i ens truquen des del quart i ens expliquen com és aquell món tan fascinant. Però això és la nostra humilitat en aquest moment. I sí que hem enviat naus també a les golfes. Hem enviat una nau a Plutó. Però és brutal, eh? Fixa-t'hi que des d'aquest punt de vista nosaltres encara no hem sortit del nostre sistema solar. Les naus més llunyanes que té la humanitat, que són la Voyager 1 i la Voyager 2, encara no han sortit al carrer. Estarien com... haurien baixat totes les escales i estarien a punt de sortir al carrer del nostre edifici.
Des de casa nostra, si traiem el cap per la finestra, veiem veïns, altres carrers, altres edificis.
Exacte.
Què passa des d'aquí?
Doncs quan tu, per exemple, mires una nit estrellada, tots els puntets que fan pampallugues són estels, per tant, són altres edificis. El mateix símil que acabem d'emprar ara. Alguns tindran cap planeta, els altres 2, els altres 10, això serien els pisos. Recordem que els planetes els podríem assimilar als pisos. Els que veiem, els estels que veiem, els edificis que veiem, com que els veiem a simple vista, vol dir que estan a prop. Són edificis del costat, del nostre carrer o del nostre barri. Algun dels que veiem, potser hauries d'agafar una parada de metro per arribar-hi. Però això són relativament pròxims. Hem descobert, aproximadament en aquest moment, uns 5.000 planetes, exoplanetes, planetes orbitant. Serien com 5.000 pisos. Des del balcó de casa ens veiem aquests edificis del costat i hem descobert que tenen 5.000 pisos. Sabem que en tenen moltíssims més, eh? Però de moment, d'entrada, només hem descobert 5.000 pisos en aquests puntets de llum. A l'estiu, quan mirem molt més enllà, perquè hi ha un estel, per exemple, de l'estiu, que és Deneb, de la constel·lació del Cigne, que és molt brillant, es veu molt fàcilment, fins i tot des de Sabadell el pots veure, que la seva llum la va emetre fa 2.600 anys. És a 2.600 anys llum. Per tant, aquest seria com un edifici dels que a simple vista més allunyats podem veure. Són d'aquests que et deia que hauries d'agafar una parada de metro per poder-hi arribar.
Clar, si un edifici és una estrella, un lloc ple d'edificis, una ciutat, en aquest cas seria la nostra galàxia,
correcte,
no?
Correcte.
I Barcelona, per exemple, seria la nostra Via Làctia. Posem aquest exemple.
Exacte. Una ciutat, per tant, seria, com bé deies, una galàxia. Seria el símil. Si un sistema solar és un edifici, una galàxia seria una ciutat. Per tant, un conjunt enorme, plena d'edificis. La Via Làctia, la nostra ciutat, és la que veiem molt bé els mesos d'estiu i de tardor, és aquesta blanca, aquesta taca de llum difosa, que sí que necessitem nits perfectes i sense lluna per veure-les, i en aquell moment la nostra mirada està mirant cap al downtown, cap al centre, cap a l'Eixample, cap al centre de la nostra galàxia. Ens hem d'imaginar, per això que deies, no? Si Barcelona fos la galàxia, doncs Plaça Catalunya seria el centre, l'Eixample seria el que veiem, la llum, perquè no veiem els edificis, perquè és tan lluny al centre de la nostra galàxia. Les parts més profundes de l'Eixample, que veiem a les nits d'estiu, van emetre la seva llum quan l'home habitava les coves d'Altamira, fa més de 20.000 anys.
Avui amb el Joan Anton Català parlant d'edificis i ciutats còsmiques. Ara som a la Via Làctia, que és Barcelona.
Sí.
Quants edificis té Barcelona?
Bueno, mira, hem aixecat el dit i diem 400.000 milions. 400.000 milions de sols, què et sembla?
Que no està malament.
No.
Clar, i si tenim això en compte, Joan Anton, entenc que les distàncies entre aquests edificis, no sé si són més fàcils de visualitzar.
Clar, és el que dèiem, no? D'un edifici... Nosaltres encara, per exemple, amb la tecnologia que tenim, encara no hem sortit del nostre edifici. Mira, un cop en aquest símil de Barcelona vaig calcular i vaig dir, va, anem a fer el càlcul ben fet. Algun cop l'he explicat aquí al programa. Anem a fer el càlcul ben fet. Vaig a fer que la Via Làctia sigui Barcelona. Vaig a veure la dimensió que té la Via Làctia i ho vaig a convertir en Barcelona, de manera que Plaça Catalunya serà el centre de la galàxia, on hi ha el forat negre supermassiu, i vaig calcular on és el nostre edifici, com de lluny d'aquest centre es troba. Doncs mira, el símil, més o menys, seria els que coneixen Barcelona, viuríem a Lesseps, que és un lloc que ho conegui, doncs tenim una parada de metro, sí. Hi ha una farmàcia, hi ha un súper allà al costat, està bé. Pensa que viure al centre de les galàxies no és gaire recomanable, igual com no és gaire recomanable viure al centre mateix de les nostres grans ciutats. Estan bé per visitar-les, però potser el centre val més la pena, no paga més la pena viure a barris una mica més allunyats perquè és molt sorollós. Els centres de les galàxies són iguals, són perillosos perquè hi ha moltes explosions d'estels. Llavors és millor viure en aquest barri tranquil, som dins de la galàxia, la mar de bé.
Clar, Joan Anton, aquestes ciutats són com són i tenen uns límits ben definits, sí. Tenen vida i passen moltes coses a dins i viu gent. I en el cas de les ciutats còsmiques i les galàxies també són així?
Sí, i fixa-t'hi que el símil aguanta amb el que ara t'explicaré. Les ciutats nostres tenen uns llindars, tenen una mida, les galàxies igual. Les nostres ciutats són com autosuficients. Dins de la ciutat hi ha un cicle de vida i de mort, per entendre'ns, d'edificis. Es creen i s'enderroquen edificis. Les galàxies igual, neixen i moren estels. Les nostres ciutats formen metròpolis, tendeixen a agrupar-se. Les galàxies igual. Les nostres ciutats es fagociten unes a les altres. Les ciutats més grosses es mengen les més petites. Barcelona se n'ha menjat un munt de ciutats, antigues ciutats més petites. Les galàxies fan igual. La nostra Via Làctea ha crescut a base de menjar-se altres galàxies veïnes que formaven part d'aquesta zona metropolitana i que, com que la Via Làctea té molta gravetat, diríem, és molt grossa, se les ha acabat empassant. Per tant, fixa-t'hi que aquest símil d'una galàxia seria una ciutat ens ajuda molt també a entendre com funcionen aquestes galàxies, no? Que tenen una forma, que tenen una mida, que creixen a base de menjar-se, de fusionar-se amb altres galàxies, que les galàxies totes elles formen grans zones metropolitanes.
Clar, i també sabem que al costat de les ciutats n'hi ha d'altres que parlem d'aquestes àrees metropolitanes,
exacte,
no?
Exacte.
I que s'acaben fusionant, perquè Barcelona, per exemple, no pot créixer més i es toca amb l'Hospitalet.
Exacte, i això li ha passat a la Via Làctea, com dèiem, grans espais buits entre les galàxies que a vegades es fan petits. Aquests espais es fan més petits perquè les galàxies per gravetat s'atrauen. Aquí no és tant que les galàxies, com a l'exemple de les ciutats, no és tant que creixin, que també, però bàsicament el que fa la gravetat és acostar-les a les galàxies, és quan es produeixen aquestes fusions enormes. La zona metropolitana, parlem un moment de la zona metropolitana, al voltant de la nostra galàxia, de la Via Làctea, hi ha un conjunt d'unes 50 galàxies que anomenem, en astronomia, anomenem el grup local de galàxies. Pues això vindria a ser això, la zona metropolitana de Barcelona, unes 50 ciutats, 50 galàxies relacionades per gravetat, girant unes al voltant de l'altra i en dues grans ciutats que dominen, la nostra, la Via Làctea, i sobretot la d'Andròmeda. La d'Andròmeda. El que et deia abans, sabem per història, i això ho hem pogut comprovar amb satèl·lits i amb estudis, que la Via Làctea, en el passat, n'hi havia més d'aquestes galàxies de la zona metropolitana que s'ha anat cruspint i ha anat creixent a mesura de que se les cruspia. La Via Làctea i l'Andròmeda, et deia, aquest grup local està dominat per dos grans metròpolis, la nostra i Andròmeda. Doncs aquestes dues galàxies xocaran. Es fusionaran d'aquí a milers de milions d'anys perquè per gravetat s'estan atraent i estan a tota pastilla acostant-se. Això trigaran com uns 5 o 6 mil milions d'anys. Els humans això ja no ho veurem. La galàxia aquesta d'Andròmeda, que s'acosta, com et deia, la ciutat més grossa que tenim a la vora, la podem veure les nits fosques de setembre en un cel perfecte d'aquests del Pirineu i sense llum de lluna, algú que te l'ensenya en un punter làser, t'ensenyarà una petita llum al cel, que no sabràs que és una galàxia, però et dirà, això és la galàxia d'Andròmeda. Bueno, doncs si mai algú te l'ensenya, fes que algú te l'ensenya, Roger, perquè aquesta llum que la teva retina rebrà va sortir d'aquesta ciutat fa 2 milions i mig d'anys.
Clar, sóc incapaç d'imaginar quan són 2 milions i mig d'anys, no?
Sí, ens costa a tots, però també, fixa-t'hi, encara et costarà més, però és molt inspirador, fer l'exercici invers, que és: si en aquesta galàxia Andròmeda és més grossa que la nostra, jo et deia, en aquesta hi deu haver 400.000 milions d'estrelles, no?, d'estels. Potser Andròmeda en té 1 bilió. Imagina't. Si hi ha algun planeta en allà que té tecnologia i ens està mirant a nosaltres, igual com nosaltres la mirem amb ella, ens està veient com érem fa 2 milions i mig d'anys. És que és brutal, és brutal.
Joan Anton, més enllà de la nostra ciutat i fins i tot de la nostra comarca, hi ha milers de ciutats que no hem vist, no? Que no hem visitat mai, en molts casos.
Clar, és això. Llavors mirem l'univers i diem, quantes ciutats hi ha? Milers de milions. I quin nom li estem posant a aquestes ciutats? Doncs noms avorridíssims. NGC 4225. Brutal, perquè és que no tenim noms propis. Clar, llavors la reflexió és, de nou, si allà hi ha algú, també ens està mirant a nosaltres i ens veu com una galàxia més dels milers de milions i ens està posant un nom tan avorridot. com aquest. A vegades explico, no? Dic, si ara algú toqués un botó en aquest mateix moment i desaparegués la nostra ciutat, tota la Via Làctea, un bilió de planetes més o menys, que aquesta nit quan tanqui la parada de l'univers i facin inventari de la botiga, ningú notarà a faltar. Saps? Una galàxia on hi ha un planetet blau, que ara hi ha unes persones, no?, somiant, a veure, i preguntant-se si són úniques en aquest univers. És brutal. És a dir, la immensitat de l'univers és increïble. I, a més, com que les distàncies són tremendes, és el que dèiem abans, la llum triga tant en portar-se aquests retrats, que són retrats del passat. Quan mirem aquestes ciutats i aquestes galàxies, aquestes fotos que fa el web, el telescopi web o el Hubble, aquests puntets que són altres ciutats, potser ja no són com les estem veient, és que potser n'hi ha algunes que ja ni existeixen, perquè la seva llum ha trigat milers de milions d'anys en arribar. El James Webb ens ha ensenyat fa poc una ciutat, una galàxia, que es va crear uns quants centenars de milions d'anys després del Big Bang. Quan va sortir la llum d'allà, Roger, la Terra no existia.
Imagina't.
I ara existeix la Terra amb l'Homo sapiens, que tenim una joguina nova que es diu Telescopi James Webb, amb el qual observem la llum d'un objecte que ja segur que no existeix, que ens arriba ara.
És allò de... no som res, no?
Sí, d'acord, perfecte, no som res. I llavors la meva resposta és justament la paradoxa i la cosa xula és que no havent de ser res som. Llavors, per mi el fascinant no és no som res, és a dir, jo ja derivo, ja, crec que ja hem de fer la derivada, no? No hauríem de ser i som, i això és el fet més extraordinari.
I tampoc ens podem explicar com és possible, no?, que no hauríem de ser i siguem.
Per això, és tan atzarós, és tan espectacular i tan afortunat, que és el que diem de la fortuna de la vida, que un cop anem parlant, no?, que com hem de celebrar de tant en tant i com hem de respectar la nostra, el valor que té la vida, la nostra vida. També ho hem explicat, no?, si no respectem la nostra vida, per començar, com respectarem la vida dels altres, no? I així ens van les coses, que sembla que carregar-se una persona és el més fàcil del món.
Avui amb el Joan Anton Català hem posat noms d'edificis a les galàxies que tenim repartides pel món. Escolta'm, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Continuem tenint la nit, la primera part de la nit, dominada per la potent llum de Júpiter, la segona per Mart, que va de color taronjat, que va guanyant lluentor perquè s'està dirigint cap al seu punt més pròxim a la Terra en 2 anys. Es col·locarà uns 83 milions de quilòmetres, que això és relatiu a la distància normal que hi ha entre Terra i Mart. És poquet, és poquet. Això passarà, d'aquí uns dies es col·locarà en aquesta distància mínima.
I després, Joan Anton, vaig al·lucinar, hem començat parlant d'Artemis, acabarem parlant d'Artemis, amb la comunitat que ha generat, no?, i de quantíssima gent estava pendent de tot això i de la transmissió que feies en directe, tu.
Bueno, perquè aquí es juntaven moltes coses. Una és, llançaran o no? És a dir, enlairaran i el morbo...
Quants intents hi havia hagut? Ja?
Dos, aquest era el tercer.
I algun altre que ja havien suspès amb antelació? No.
Bueno, no, el que passa que hi havia hagut l'arribada de 2 huracans, sí, un d'ells va provocar que moguessin el coet dins de l'edifici de muntatge. Per tant, hi havia una mica de morbo, no? De dir, ho aconseguiran o no? Després, clar, això significa l'inici del retorn humà a la Lluna en el 2026, per tant, és una cosa important. I després, recordem que la mirada no la tenim a la Lluna, la tenim a Mart. I molta gent s'inspira pensant en què la humanitat podrà fer a Mart. Espero que discutim entre tots l'ètica, en què explorem l'espai, perquè si no ho fem anem arreglant-se.
Donald Trump diu que ho tornarà a intentar, que ho tornarà a fer.
Imagina't, Donald Trump tornarà a intentar ser president dels Estats Units, Elon Musk diu que enviarà a l'home a Mart peti qui peti, estem militaritzant a l'espai, acaba d'aterrar un avió... mig nau, mig avió que americà, nord-americà, que ha estat en òrbita durant 2 anys, no tripulat, en òrbita durant 2 anys, militar. Per tant, classificat el que s'hi ha fet en aquest avió. És a dir, anem malament. Les lleis que tenim de l'espai són de l'any 67. L'home no havia anat a la Lluna. Ja cal que ens posem les piles, perquè si no ens trobarem en un accident o una catàstrofe i llavors tot serà córrer per fer unes lleis per protegir i l'ètica i l'ús que hem de donar a l'espai. Recordem que les Nacions Unides l'any 67 van dir que l'espai ha de ser explorat en benefici de tota la humanitat, no només dels països que tenen tecnologia espacial, de tota la humanitat. I tal com anem, això ens ho estem saltant completament.
Joan Anton Català, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a tu, igualment.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.